13 de febrer. Dia Mundial de la Ràdio. Dia Mundial de la Ràdio. Des de Ràdio Palafrugell, per a les principals emissores del Baix Empordà. 13 de febrer. Dia Mundial de la Ràdio. Ràdio Palafrugell.
Molt bon dia, i avui, malgrat ser dimarts i 13, és un dia molt especial per a tots nosaltres, els que fem ràdio, i és que avui, com ja bé sabreu, doncs és el Dia Mundial de la Ràdio. És per aquest motiu que, conjuntament amb Ràdio Capital, Ràdio Begú, Ràdio Bisbal, Extra FM, Ràdio Palamós i Ràdio Montgrí, estem duent a terme una programació especial per a tota la comarca del Baix Empordà. Tenim per endavant 50 minuts on repassarem amb diferents col·laboradors i persones que han treballat per Ràdio Palafrugell els inicis i les anècdotes més divertides de l'emissora. Us saluda qui us parla, Rubén Herranz. Comencem!
13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio. Dia Mundial de la Ràdio. Durant tot el matí, Ràdio Begú, Ràdio Bisbal, Ràdio Capital de l'Empordà, Ràdio Montgrí, Ràdio Palafrugell, Ràdio Palamós i Extra FM Costa Brava us oferim una programació especial conjunta elaborada des de cadascuna de les principals emissores del Baix Empordà. Des de les 8 del matí, informeu-vos, escolteu, sentiu, gaudiu de la ràdio de tot el Baix Empordà a través de la vostra emissora local. 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
I en un dia tan especial per al món radiofònic i centrant-nos doncs, en la nostra emissora, no podíem deixar passar l'oportunitat que ens visités l'antic director d'aquesta ràdio, de Ràdio Palafrugell, Àlex Tebollero. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quina música que ens ha posat aquí en Rafel, eh? Sexy.
I nostàlgica.
Primer de tot, ja t'has acostumat a la vida de jubilat?
Poc a poc.
Poc a poc, vol dir? Que no saps què fer.
Que molt bé, que fantàstic. Ah.
Però si ens centrem una mica més en la teva etapa a Ràdio Palafrugell, on hi vas estar, molts anys, en concret van ser...
Més de 30.
Més de 30, no sabrem el concret, però són més de 30 anys. Trobes a faltar alguna cosa d'aquests més de 30 anys que vas estar per aquests estudis?
Home, no t'ho falta que vaig estar 33, 34 anys aquí a Ràdio Palafrugell, i evidentment això... Són molts de records i molta feina i és una dedicació doncs, que he tingut durant pràcticament la meitat de la meva vida, de la meva vida física i laboral doncs, encara més, no? Doncs una rutina de cada dia molt intensa que ara, evidentment, quan arribes a la jubilació, doncs canvia radicalment i costa una mica acostumar-se també a aquest ritme més pausat ni diferent que el que es porta en una emissora.
Haig de dir que l'Àlex, aquests dies que bueno, porto res, 12 dies com a director de Ràdio Palafrugell, no m'has molestat gaire. No sé si és que t'has hagut d'aguantar les ganes o...
No, he fet voluntàriament una desconnexió total.
Clar, per una mica reciclar, no? Una mica fer un buidatge del cap i...
He intentat saber el que és estar 15 dies o, bueno, 2 mesos en aquest cas, que ja porto des que vaig deixar la mesura, 2 mesos, que és el no pensar en res. Res relacionat amb la feina anterior i una mica de això, desconnexió, posar una mica el compte de quilòmetres a zero i ara, doncs, a partir d'aquí ja ho veurem.
I si ens centrem una mica més en la teva etapa, en els teus inicis, com vas venir tu a parar a la ràdio? Què recordes d'aquell primer dia que vas venir a Ràdio Palafrugell?
Doncs el primer dia físicament que vaig venir a Ràdio Palafrugell va ser per Reis, uns dies abans de Reis, fa d'això del 1984, si no recordo malament. Per tant, moltíssims anys, 37.
Sí, jo no havia nascut, jo.
Jo de fet col·laborava i patrocinava un programa de ràdio que es deia Fet en 35, que era un programa de cinema. Que feia Joan Colom i Lluís Poc. Ells el feien físicament a la ràdio, jo el patrocinava des d'un establiment comercial que tenia a Palafrugell relacionat amb el món del vídeo i de la televisió i de la fotografia, i jo el patrocinava i de tant en tant doncs, escrivia alguna cosa, però no venia a la ràdio. Jo els donava el guió fet del que volien que diguessin i ells feien una secció que jo doncs, escrivia coses sobre cinema. I com patrocinador que era en aquella època d'aquest programa, vam donar un premi, uns premis amb un concurs que es va fer per Reis. I al voltant del Reis, el programa que tocava aquell dia, doncs me van convidar que vingués a donar jo, diguem, a fer el sorteig del premi aquí, com a patrocinador, diríem, no? O sigui, que pots venir aquí de fet pagant i pots acabar cobrant. O sigui, mira, bé, se va canviar la cosa.
Home, està bé això, vas començar això pagant i després, mira, al final et van...
Ho van tornar, el que vaig pagar, ho van tornar amb escreix.
I aquests primers anys a l'emissora, com els recordes? Quin és el teu record? Sí, o quines persones tens més marcades en aquest sentit?
Després, ja a poc temps, ja m'hi vaig quedar, eh? M'hi vaig quedar en el programa Fetant de 35. A partir d'allà ja vaig col·laborar físicament en el programa, i després va haver un moment que Lluís Poca va deixar les emissores, amb altres compromisos professionals que li van sortir, i ens vam quedar en Joan Colom i jo fent el programa, un programa que va durar, no sé, 10-12 anys almenys, en un programa setmanal, que després tenim un altre programa musical també sobre cinema, és a dir, en aquella època jo aquí a la ràdio només feia això. I després vaig començar a fer els informatius, molt abans de ser director. I llavors ja feia els informatius i feia el cinema. I l'any 91 el director que hi havia va deixar el càrrec perquè es va presentar a les eleccions municipals i va renunciar al càrrec, i aleshores, que era l'any 1991, jo, com que estava aquí a la casa, que més o menys portava els ja portava els informatius, m'han proposat, l'Ajuntament m'ha proposat si volia quedar-me com a director, perquè no hi havia, no en trobava, no sé què havia passat. I aleshores jo els vaig dir que sí, que bueno, ja que més o menys estava en el treball aquest, que jo aleshores encara tenia la botiga aquí a Palafrugell, els vaig dir que sí que acceptava, purament perquè havia el trànsit de les eleccions, campanya electoral, tot això, vaig dir, bueno, jo me quedaria aquest temps mentre venen les eleccions, i després, quan passin les eleccions, a veure, ja decidirà l'Ajuntament què vol fer. Van passar les eleccions i la primera junta que va haver del patronat de la ràdio, que era aleshores, jo acabava la meva feina, que era el que m'havia compromès, i se'm va proposar continuar. I a partir d'allà vaig estar 26 anys i mig com a director de la ràdio, després a l'Institut de Comunicació i cap de premsa també de l'Ajuntament.
I la teva etapa com a director, doncs, has hagut de veure molts de canvis, no? Ja des de que vas començar també, abans de ser director, fins ara els últims temps, molts de canvis, vull dir, tecnològics i de la manera de fer la ràdio, no? No sé, per tu quin ha estat el canvi més important i què han aportat aquests canvis que s'han anat produint al llarg de tots aquests anys?
Mira, quan jo vaig entrar, que vam entrar com tothom de forma voluntària i desinteressada i, diguem, col·laboradora, hi havia... la ràdio feia molta il·lusió, als joves sobretot, els feia molta il·lusió fer ràdio i venir aquí, i tothom tenia idees, tothom volia fer moltes coses, no? Sempre en plan, diguem, així, altruista, desinteressat i purament per fer-ho. Fins i tot hi havia colles d'amics que feien un programa junts, que eren 3 o 4 vegades que feien un programa, no? I això, doncs, va anar canviant amb el temps, com ha anat canviant tot, que avui en dia les entitats, doncs, tenen problema per tenir gent que treballi, que ha canviat una mica la dinàmica aquesta. Llavors es va haver, a poc a poc, entre cometes, de professionalitzar una mica el que és la plantilla de la ràdio, una plantilla estable, i aleshores també un grup de col·laboradors que continuen sent-hi, però amb una dinàmica bastant diferent. Aquest és un dels canvis importants. Però sí, la resta...
Perquè va haver-hi una època en què hi havia molts de col·laboradors, no?
Sí, sí, fins i tot hi havia, jo recordo, ja fa anys d'això, que fins i tot hi havia problemes per donar els programes, perquè hi havia tants que tothom volia fer coses, i aleshores, clar, en aquella època es feia tot en directe, ara ha canviat moltíssim, no? Però aleshores es feia en directe, si aquí s'obria a les 8 del matí cada dia i es tancava a les 12 de la nit cada dia, vol dir que de 8 a 12 havia d'haver gent permanentment fent ràdio en directe, i tot i així hi havia moments que hi havia gent que te sobrava gent, col·laboradors.
Carai.
Sí, sí, era així. Després res, es va acabar això. Però ja t'ho dic, és que sempre havia d'haver gent aquí.
Bueno, clar, han canviat molt després, les dinàmiques ja de funcionament, i també, doncs, la gent, potser la ràdio, hi ha hagut gent que sí que s'hi ha acabat quedant, però potser al final, no, ve de saber, doncs, potser no sé si dir que no trau tant com abans, però...
No, la gent començava, el que li agradava, hi havia dues opcions. Si, normalment es feien per estreure't, per venir amb els amics, per fer coses que a tu t'agradessin, de música, bàsicament. I aleshores el que passava és que el que li agradava s'hi quedava, i al cap de poc temps molts d'ells d'aquí, com moltes, totes les emissores municipals, va sortir gent que se'n va anar ja a emissores més grans, que es va professionalitzar, que es van treure els títols de periodistes, que han estat i que estan en mitjans importants. Tots aquests eren una mica, diguem, el caliu per començar a entrar-hi. Això el que realment s'ho prenia ja d'una manera professional. I la resta, doncs hi havia un moment que es cansaven, eren, la majoria eren adolescents, gent jove, i arriba moments, clar, que la vida, quan tens 14 o 15 anys, sí, la mires d'una manera, i quan tens 18 o 20 ja te la mires d'una altra. Llavors aquells anaven marxant i anaven deixant pas amb uns altres. Pels altres ja no era el mateix, perquè ja eren menys, ja no tenien aquest entusiasme per la ràdio d'aquella època inicial, m'entens?
Les generacions, sí, van canviant i...
Van canviant els gustos, van canviant els costums, la manera de divertir-se la gent, de comunicar-se fins i tot, evidentment, les comunicacions entre les persones han canviat radicalment des d'aleshores.
Amb tants anys, no sé si tens algun programa que hagi fet algun col·laborador o alguna persona de la casa mateix que diguis, ostres, aquest va estar, o aquests van estar molt bé, no sé si tens algun preferit, podríem dir, algun...
Bueno,
no parlem de preferit, però algun que diguessis, que destacaries. Va.
Com a director, diguem, t'ho tinc que dir que tots eren preferits, evidentment, si no, no els haguéssim mantingut a la graella, no? Tots han tingut el seu moment, alguns han tingut moments importants, després doncs, no els han tingut, alguns han deixat de fer. De fet, ara, al principi, doncs, evidentment, no queda cap programa, pràcticament queden els magazins, que és la fórmula habitual de fer ràdio, no? Però programes n'hi ha hagut alguns que han durat moltíssims anys. A part d'aquest del cinema que et deia, hem tingut el Racó Poètic mateix, que ha tingut una etapa importantíssima. Malauradament la cosa va anar canviant i doncs ara fins i tot ja fa uns anys que no s'està fent. Les retransmissions esportives del futbol han sigut un clàssic que s'ha fet tota la vida aquí a Ràdio Palafrugell. Retransmissions del Palafrugell, sí, de l'equip local. Programes del country, evidentment. El country ha sigut una de les senyes d'identitat, diríem, musicals de la nostra emissora, que s'ha fet durant moltíssims anys. Hem donat molta atenció a les sardanes, a les habaneres. Com a ràdio municipal hem intentat doncs, fer això. I uns programes que ens han agradat molt de fer han sigut els de les associacions de les escoles. Mm-hmm. Hi havia un programa que es deia Aula de Ràdio, que aquest és molt antic. Mm-hmm. Després va haver un altre que era el Xerraire, que és més contemporani, que vinguessin escoles i estudiants, nens i nenes, alguns petits, sí, a fer ràdio aquí en directe, i que se la feien ells amb el seu professor, el seu tutor, i es feien el programa de ràdio. Això és de les coses més gratificants que hem tingut. Programes amb la gent gran, programes associacions del poble que han tingut a disposició aquí doncs una hora a la setmana, cada 15 dies, per poder fer els programes que hem fet habitualment amb el trampolí col·lectiu del trampolí, sí, de persones amb discapacitats. Tot això, a meu entendre, és el que dona sentit a la ràdio municipal. La informació local, evidentment, els plens municipals que s'han de fer i s'han de donar aquest tipus d'informació. Això és el que dona sentit a una ràdio municipal. La resta és música i és entreteniment, sí, és informació, evidentment, però vaja, el que més t'agrada és això, veure doncs, gent gran que ve a fer un programa, veure nens de 8 o 10 anys que venen 6 o 7 aquí i es fan un programa sols, amb el seu mestre aquí. Aquestes coses són les que jo doncs, tinc el record més gratificant per mi.
I cap aquí potser és on hem de caminar una altra vegada, doncs, tornar a oferir la possibilitat, no?, a totes aquestes associacions i entitats, escoles d'aquí del municipi, doncs, que puguin, que tinguin l'oportunitat de venir a Ràdio Palafrugell i expressar les seves idees i també doncs, les seves activitats. I Àlex, aprofitant que ja són aquí, també presentarem a dues persones que de moment no direm el nom, potser que saludin i diguin algunes paraules, aviam si els oients els reconeixen, perquè són dos veus doncs, que tenen un passat, però encara tenen un present a la ràdio de Palafrugell, digues.
Si em permets, són els dos dels adolescents aquells que et deia que
es portaven bé o no?
Fantàsticament, i prova d'això és que ja no són tan adolescents, són joves i que encara hi són.
Molt bé. Aviam, hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Rubén. Bon dia, Àlex. Bon dia, Mònica.
Ai, bon dia, Francesc. Rubén ha dit que no diguéssim el nom i ja ho hem desvetllat,
És una xafa guitarra, en Francesc. Doncs, com en Francesc ha dit, doncs hi ha la Mònica Recio i en Francesc Bucher, dos col·laboradors i treballadors doncs, que han passat per aquí, per Ràdio Palafrugell, i que actualment doncs, encara aporten el seu gra de sorra a l'emissora, doncs posant la seva veu, cedint la seva veu a diverses falques.
T'he de corregir.
Digues.
Soc en Francesc Bucher, tot i que en el meu moment a la ràdio, o sigui, sí, fa 20 anys en parlàvem, ara com veníem cap aquí a l'emissora amb la Mònica, li comentava, és curiós, fa més de 20 anys que estàvem fent programes a la ràdio i ara 20 anys després, o més de 20 anys després, ens sí, estan cridant per recordar aquell temps. Mm-hmm. Fa una mica de... Saps? Bueno, sí, que és seriós la cosa. Eh?
Això vol dir que sou grans o vol dir que... què vols dir amb això?
Deixem-ho aquí, vull dir que han passat temps, vull sí, dir que, bueno, és això. Simplement que jo aquí, doncs, quan feia programes, era en Francesc Bucher, i després, bueno, per raons que ara no explicaré, perquè estaríem una hora parlant de qüestions que ara no venen al cas,
sí,
doncs,
no tenim
doncs soc en Francesc Bucher.
Molt bé, Bucher. D'acord. Tu, Mònica, quin és el record? No sé si la primera persona que vas veure va ser l'Àlex o...
Una de les primeres persones que vaig veure aquí a Ràdio Palafrugell va ser l'Àlex. He de dir que fa com una mica de por remuntar-se tan enrere, perquè... De fet, jo em vaig començar a vincular amb Ràdio Palafrugell l'any 1989. Fa molts i molts anys. Era una d'aquestes adolescents que deia l'Àlex, anava a l'institut i em va fer com molta il·lusió venir a fer de col·laboradora aquí a Ràdio Palafrugell, perquè en aquell moment de la meva vida tenia pensat dedicar-me al món del periodisme. Mm-hmm. Després no ha estat així, professionalment em dedico a altres coses, però jo vaig començar a treballar, bueno, a col·laborar aquí a Ràdio Palafrugell el 1989, i una de les primeres coses que vaig passar a fer, després de passar-me moltes tardes aquí sense fer cap programa ni tan sols presentar cap disc, o sigui, una de les primeres coses que vaig fer va ser ordenar la discoteca.
Ah, carai, havia de tenir feina, no?
Era com una mena de prova de foc que havies de passar, llavors et passaves un temps ordenant la discoteca, que perquè la gent es faci una idea, sobretot els més joves, era...
Avui és el Dia Mundial de la Ràdio i al Baix Empordà ho celebrem treballant conjuntament des de les principals emissores locals.
Bé, sembla que podem tornar a recuperar. Hi ha hagut aquí... És per crear tensió, això, Mònica. Estaves a punt d'explicar la teva...
Sí, estava a punt d'explicar la meva primera connexió amb Ràdio Palafrugell. La primera de totes va ser aquesta experiència d'ordenar la discoteca. Uh-huh. Teníem com unes grans cistelles amb tots els discos classificats amb una numeració, i del que es tractava era, doncs, això, posar una mica
d'ordre.
Això vaig fer-ho durant un temps i ni tan sols feia ràdio, vull dir, podem vaig passar com 3 mesos venint cada tarda quan plegava de l'institut.
La prova de foc.
Ah, sí, això, que us deia abans, la prova de foc. Després ja va començar el nostre idili, història d'amor amb l'Àlex, perquè ens coneixem fa 50.000 anys i primer va ser doncs, com el meu director, després va ser el meu cap de feina, hem acabat sent companys de feina també a l'Ajuntament i ara ja amics per tota la vida. Doncs la meva primera experiència en antena va ser començar a fer informatius amb ell. Mm-hmm. Es tractava de col·laborar amb ell amb la producció i amb la preparació de l'informatiu local i comarcal. Uh-huh. Al començament em deixava fer alguna notícia, llegir alguna notícia amb antena que redactàvem conjuntament. Uh-huh. I després, amb el pas del temps, doncs ja vaig passar a col·laborar més amb ell, fins al punt que fèiem una mica, sempre dirigint ell l'informatiu, sí, però a nivell de locució el fèiem una mica al 50%, no, molt Àlex? Molt de temps, això.
A dos veus.
A dos veus, sí. No,
una cosa que, veus, és interessant també, sí, per l'audiència, no?, que t'escolta.
Era com més agradable, potser...
Clar, doncs... sí. I tu, Francesc, com vas venir per aquí? Què et va portar, o qui?
Bueno, jo suposo que tots teníem una mica a l'horitzó el que deia la Mònica, no? Aquest futur com a periodistes i tal, perquè és un món doncs, bueno, que tots quan som petits doncs, ens atreu una cosa o l'altra, i en el meu cas doncs, també sempre m'havia atret molt el tema de la comunicació i tal. De fet, jo ja venia d'una experiència a la televisió local, a Palavisió, malauradament desapareguda un temps després, i després d'aquesta experiència a la tele doncs, vaig demanar a l'Àlex doncs, poder fer ràdio, i em vaig incorporar, si no recordo malament, l'any 1992. Com deia l'Àlex, en aquell moment doncs, hi havia molts de col·laboradors, hi havia una programació molt densa que evitava de que poguessis fer un programa directament, a més amb la falta d'experiència i tal, doncs, el que vaig fer és començar a gravar a les matinades, programes gravats, fins que doncs, un d'aquests col·laboradors va deixar pas doncs, a la meva aportació doncs, amb un programa de dedicatòries, que en aquell moment vaig conservar el nom, es deia Directe al Cor, i bueno, tinc molt bons records perquè en aquell moment doncs, bueno, l'acceptació d'un programa d'aquesta mena doncs era molt gran, en el sentit de que ara, per exemple, amb els canvis que parlàveu també amb l'Àlex, doncs tothom avui dia pot escoltar una cançó o un grup doncs, al moment amb un dispositiu com pot ser un mòbil, i en aquell moment bueno, pràcticament només tenies com a opció posar la ràdio i agafar el telèfon, moltes vegades el telèfon aquell de roda, sí, ni tan sols de botons, sí, sí, per demanar una cançó o dedicar-la a qui fos, no? Fins i tot a tu mateix.
I tenies tanta demanda que... I tenies de vegades no podíem posar ni les cançons senceres, o sigui...
Sembla increïble, per mi ara és difícil imaginar-me que ara fer aquest programa ara doncs no seria viable per això que dèiem segurament, no?
D'aquí la importància que la Mònica tingués la
discoteca
perfectament ordenada. Amb 15.000 discos que hi havia, quan te demanaven un, vés a buscar-lo.
Clar. I... digues. En Rafael ens fa aquí el so del violí. Digues, digues.
No, que aquest era el que més demanaven, una cançó de Pimpinela.
I de totes les persones amb qui vau coincidir, que devien ser moltes, teniu alguna que us marqués en especial de la ràdio o relacionada amb la ràdio?
Jo no puc dir que em marqués ningú en especial, però sí que he de dir que la meva experiència aquí a la ràdio, o sigui, em va donar una coneixença de poble que jo no tenia. Tots ens relacionem amb un àmbit molt determinat, però recordo un programa que feia l'Àlex a les tardes i jo li feia el control del programa, que es deia Cafè Amb, i durant molt de temps, no recordo quan, Àlex, cada dia de la setmana teníem un personatge de Palafrugell que explicava, doncs, no sé, des d'un pintor, una persona reconeguda o simplement algú que venia a explicar el seu ofici. A mi això em va donar una dimensió de Palafrugell i una coneixença del poble que no tenia. Em va permetre relacionar-me doncs, a nivell municipal amb gent de l'Ajuntament, amb gent d'associacions, amb la gent del Museu del Suro. Bueno, això em va fer obrir una mica la ment. A mi em costa molt dir-te una persona, una persona en concret. I crec que jo em dedico una mica a la feina que faig, que molts em coneixereu, però molts no. Jo treballo a l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell i crec que en part li dec a la ràdio el fet d'estar treballant a l'àrea de cultura, perquè em va fer com de pont i de porta en aquest món de la gestió cultural en el que jo estic ara mateix. I això en part li dec a l'Àlex, que és com el meu pare professional. Sí, tant.
Aquest Cafè Amb era una conversa, no era per una entrevista, era una conversa de mitja hora.
Era fantàstic, aquest personatge. Programa.
Sí, mira, per què em preguntaves algun programa que no me'n recordava de què, però aquest sí que el
tants
feia.
Tants anys, clar.
No, aquest el feia jo, no volia dir els meus. Els jo feia, clar, però aquest sí que aquest el feia jo. Era 3:45, si no recordo malament, fins a les 4 aproximadament, i cada dia de la setmana, és dir, 4-5 convidats cada setmana diferents, venien aquí, venien d'un en un, i fèiem un cafè simbòlic amb aquest convidat, que ens explicava doncs, què feia, en què treballava, les seves inquietuds, etcètera. I realment van passar quantitat de gent de Palafrugell en un programa que a mi m'agradava molt, molt maco. Penso que era molt estressant, perquè primer que era cada dia, i segon, recordo que feien informatiu, acabava l'informatiu, m'anava corrent a casa, tenia mitja hora, dinava i tornava a fer el cafè, perquè jo tot en directe en aquella època.
Clar.
I aleshores això era certament molt estressant, però era un programa molt interessant.
Com a cosa simbòlica, perdoneu, i ara deixo parlar en Francesc, com a cosa simbòlica en quant a personatges que ara m'ha vingut al cap,
sí,
va haver una època que els grups de música visitaven les emissores municipals i feien promoció. I llavors això també ens va com permetre tenir contacte amb els nostres ídols, o sigui, una cosa completament impensable, des de Sopa de Cabra, L'Exambusto, Whiskins, o sigui, grups que en aquell moment estaven com molt de moda i eren molt significatius a la nostra vida. O sigui, realment nosaltres teníem la sort de poder parlar amb aquesta gent, perquè no sé si us en recordeu, Àlex i Francesc, que hi havia, no sé tu si ho has viscut tant això, Rubén, el tema de la promoció, o sigui, que els grups feien porta a porta a les emissores municipals a explicar una mica els seus nous projectes. No,
no tant, no, jo personalment no ho he pogut
dir. I la veritat era que, o sigui, quan tu deies algun personatge que t'hagi marcat, doncs jo, en part, la vessant aquesta més, més local i de proximitat, però després també l'oportunitat aquesta de contactar amb famosos, entre cometes, no?
Que, gent que per vosaltres... Doncs,
per nosaltres, clar, nosaltres que no ens dedicàvem professionalment en aquest món, tenir l'oportunitat d'entrevistar en Josep Tió de Sopa de Cabra o en Pemi Fortuny o clar, algú de Sang Traït.
O la Mònica Naranjo, que va ser de les primeres promocions que va fer la Mònica Naranjo, la va fer aquí a Ràdio Palafrugell, curiosament. Al principi de la seva carrera, Mònica Naranjo va estar justament a la cadira on t'estic assentat jo ara, me'n recordo perfectament, era l'època inicial, que portava el cabell, portava més cabell negre, més cabell ros, no? I aleshores va ser de les primeres promocions, i tots els de la generació aquesta dels grups catalans que estaven tan de moda, no sé què més va venir, la Rebeca, que també començava en aquella època, també va estar aquí en aquests estudis, era molt diferent. Ara, evidentment, alguna cosa, i per telèfon, a vegades, però...
És més complicat, ara, sí.
És una trobada molt nostàlgica, aquesta, perquè jo crec que si tots quatre ens posaríem d'acord, o tots tres ens posaríem d'acord en tornar a viure, encara que fos només per un dia, aquell temps. Va ser realment molt profund. I en aquest sentit, jo amb la Mònica coincideixo amb la seva opinió en el tema de l'enriquiment, diguéssim, de cultura popular que ens proporcionava el fet de tenir molt de contacte amb les entitats locals, no? Jo en aquell temps estava col·laborant també amb la revista El Nou Palafrugell, i totes les entrevistes, doncs, que jo feien allà s'aprofitaven després per emetre dins de l'especial dominical aquí a Ràdio Palafrugell. Per tant, doncs, tot això també t'enriquia molt com a persona, i coneixies molt més, doncs, tot el que t'envoltava a nivell de cultura popular i també de cultura musical, perquè tot el que coneixem de música, doncs, moltes vegades quan ens reunim, encara que sigui, doncs, a nivell particular i tal, doncs és gràcies al que ens ha proporcionat la ràdio. Per tant, doncs, ens hem enriquit com a persones, però també amb tots aquests conceptes.
I ja per anar acabant, perquè tenim més convidats esperant, no sé, breument, una anècdota que us hagi passat, així, de les més divertides que poguéssiu o que podeu recordar i que encara us faci gràcia. No sé si en teniu una al cap, també és una pregunta així que és molt...
Tu diré l'última, que parlen primer ells.
Ah, molt bé.
Bueno, jo, no és una anècdota, és un fet simbòlic i no el reproduirem, eh? Però en Francesc i a mi ens passa una cosa molt curiosa i molt divertida. Fa molts anys que ens coneixem, la vida també ens ha portat a treballar junts i a part també som amics. Nosaltres ens sabem de memòria moltes falques que hem gravat a Ràdio Palafrugell, molts jingles que s'han emès per Ràdio Palafrugell, i de vegades estem en el nostre temps d'oci o estem a la feina i jo puc dir la primera frase d'un anunci i ell la pot continuar, o ell pot començar la tonada d'un jingle i jo el puc continuar, i estem parlant d'anuncis de potser fa 20 anys, i llavors això està impregnat al nostre ADN. No és ben bé una anècdota, però trobo que és divertit, que després de tant de temps...
I com que has dit això, ara ho posarem en pràctica.
No ho farem,
no. No, no. I m'hem cantat alguna abans.
Hem cantat fora d'antena, però no ho farem. Però tenim molts anuncis, Francesc, sense dir noms, sí, sí, sí. I molts jingles i els tenim interioritzats completament.
La veritat és que sí, i bueno, això que parlàvem, no?, quan començava, doncs, el tema d'aquest del directe al cor del programa Dedicatòries, de rebre tantes trucades en tres quarts d'hora que durava el programa i haver d'atendre la trucada, passar-la en directe o no, baixar dos pisos avall, doncs, a buscar el disc si és que el trobaves, tornar-lo a posar, mirada que encabir tota la publicitat d'aquells tres quarts d'hora, que en èpoques de Nadal o de festa i tal, déu-n'hi-do, vull dir que, bueno, tot això ja és una experiència d'aquelles que no oblides mai, que et marca.
I tant.
13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio. Dia Mundial de la Ràdio. Des de Ràdio Palafrugell, per a les principals emissores del Baix Empordà. 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Wake up, wake up, wake up. Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake. This is Mr. Senior Love Daddy, your voice of choice. The world's only 12-hour strong man on the air. Here on We Love Radio 108 FM. The last on your dial, but first in your heart. And that's the truth, Root. Here I am.
Aquesta és la introducció amb una pel·lícula, però m'ha agradat molt una de les coses que diu aquest personatge que escoltàvem, que és l'última del dial, la primera en el teu cor, i la veritat és que així som nosaltres, perquè som la darrera del dial, quan encara existien dials, ara ja tothom va per internet, el 107.8 de la FM, però la primera al teu cor des de fa més de 30 anys, Ràdio Palafrugell. I avui tenim un programa especial del món de la ràdio i amb el Dia Mundial de la Ràdio, que cau el 13 de febrer. Tenia moltes coses preparades i una d'elles és una xerrada amb un dels nostres companys. Han passat companys de la ràdio, han passat personatges que han dirigit un bon nombre d'espais a través de la nostra sintonia. Un d'ells sí que me fa molta especial il·lusió perquè encara està en un dels programes que s'emeten actualment a la nostra emissora, és en Ciril Torres. Ciril, benvingut.
Gràcies, Rafael, i gràcies a tothom.
On the radio. Aquesta sí que cantava bé, aquesta noia que sentim ara mateix també. Ens aportava bona música, que era la Donna Summer. La cançó començava lenta, com a tu t'agrada, però després la cosa s'animava.
Passaven coses, efectivament, que és el que passa sempre a la ràdio.
Passen coses, com per exemple avui han passat moltes coses. Ciril, tu, quan acabes coneixent amb una persona a la ràdio, moltes vegades oblides els orígens, oblides el per què, el com, el quan, el de quina manera neix una relació professional, una relació amateur també a la ràdio, però una relació que acaba convertint-se en amistat, que és el que tenim tu i jo, oi?
Absolutament, i que s'ha anat construint al llarg de tots aquests anys, a més, i que, doncs, omple de records.
Doncs hem de parlar dels fonaments, perquè els fonaments els varen fer al principi, però jo ja quasi no me'n recordo de com va ser la teva primera vegada que vares entrar, trepitjar els estudis, doncs, en aquell moment vells, de la nostra emissora.
Doncs era un 13 de gener del 2003, me'n recordo de la data.
Tens clavat, eh?
Era un dimarts, a més, i també si puc explicar, era el programa Munken.
Fa 15 anys i un mes.
Exacte. Sí, sí. Sí, jo quan t'escoltava parlar de la ràdio pensava, doncs mira, Sant Valentí és l'endemà del Dia Internacional de la Ràdio, per qui no ho sabia. Fa un mes i 15 anys, efectivament. Jo havia anat a la ràdio altres vegades, com a convidat, diguem, però recordo que hi havia molta emoció i molts de nervis. Era el programa Munken, no sé si és l'ocasió de parlar-ne o...
És l'ocasió de tots els programes en els quals hagis participat i va ser un extraordinari programa.
Va ser un gran programa i que va fer molta feina, jo crec, i que tots tenim un record fantàstic d'aquells anys. Era un programa que es va fer a través del GRAM, que era una associació que em penso que encara està mig activa a Palafrugell i que es dedicava sobretot a la immigració. Immigració en aquell moment volia dir principalment a Palafrugell o comunitat marroquí, que és el que hi havia, doncs, com a comunitat principal immigrant. I des del GRAM es va llançar aquesta idea de fer un programa de ràdio al voltant d'aquest tema, i amb la Laura Fernández, que és periodista de formació, i la Charo Carretero, que havia fet molts anys a Ràdio Lliure a Madrid, em vaig embarcar amb elles en aquesta aventura. He d'explicar que aquell dia, el 13 de gener del 2003, també va marxar la llum a Palafrugell. Jo no sabia, però Palafrugell té dues fases a nivell de poble, i la fase de la ràdio funcionava, però el més de la meitat del poble no ens va poder sentir.
També... Jo saps que recordo, ara me fas pensar que precisament va ser una de les notícies importants també per la història de la ràdio, que no sé si es va guardar o no es va guardar, però que Munken, Ondes Solidàries, va sortir publicat aquell cap de setmana a La Vanguardia, tota una plana.
Absolutament, va ser un programa que en aquell moment, doncs, no es feia a Catalunya, o que hi havia molt pocs exemples, de fer intentar fer un magazín sociocultural al voltant de la immigració i sobretot amb un objectiu molt clar, que era positivar-ho. Es va fer una, 2003, a més, si recordeu, doncs, quan vam començar, molt ràpid es va precipitar els aconteixements polítics i mundials, perquè hi era la guerra d'Iraq, amb el famós No a la guerra contra l'Aznar, després va haver-hi els atemptats de l'11M i tota una sèrie de coses, a més que va coincidir amb una sèrie de canvis també a nivell local, va canviar l'Ajuntament després de molts anys, va haver-hi molts canvis i nosaltres vam ser, doncs, testimonis de primera línia i crec que actors en primera línia, perquè a través del Mumpcamp vam arribar a fer programes que realment amb els nostres mitjans, que eren ridículs, sí, vull dir que treballàvem des de la il·lusió i des de les ganes i des de la complicitat i amb equip.
De fet, feia 3 anys que s'havia acabat el món.
Pràcticament, sí, sí. L'havíem de tornar a fer i l'intentàvem fer com ens pensàvem que seria el més profitós per tothom. Recordo moltes reunions aquí, molts sopars després, molts temes es va tractar, des de la prostitució es va tractar, recordo el tema de la guerra moltíssim, de la immigració en totes les seves facetes, musical, temes d'administratius, recordo doncs, gent que va... recordo, a més, que era un moment on nosaltres trucàvem a algú que potser era un professor universitari a Barcelona i li havíem de dir, i li dèiem que havia de venir un dimarts entre setmana pagant-s'ho ell aquí a Palafrugell i entrevistar-lo gratuïtament, i que a canvi el convidàvem amb un bocat al Moragues, pràcticament, o una pizza als Pingüins, i la gran majoria de gent ens deia que sí, es desplaçava fins aquí. Allò era una energia fantàstica.
Per tant, un temps meravellós que no passa. Jo no me fa pas res en reconèixer que va ser un dels millors programes, si féssim una història de la ràdio, sense dubte, un dels millors programes que van passar per aquí. En Ciril es va estrenar d'aquesta manera, amb unes quantes col·laboracions, després també musicals, que hi participaven, que va ser el bressol del que després seria un altre dels programes legendaris, més que res també per la durada que va tenir i per el tipus de música que tractava, que aleshores, ara sí que s'escolta més, però tampoc era tan popular, de Mumpcamp, van passar el Musicando. No?
Exacte. He de dir que en el Mumpcamp la meva tasca era de la música, també d'explicar com a anècdota, com us deia, havia anat a la ràdio diverses vegades com a convidat sempre per qüestions professionals, però el primer dia que vaig ser jo com a dirigint el programa, quan em van donar pas a presentar la cançó, confesso que em vaig quedar absolutament en blanc. I els qui hem fet ràdio sabem que no hi ha res pitjor que el silenci a la ràdio. És quan comences a fotre-li cops a la ràdio perquè funcioni, o a l'ordenador perquè algú falla. El programa següent ho vaig portar tot escrit, fins i tot els acudits, i efectivament a partir d'aquí va derivar l'estiu, que el Mumpcamp es va voler aturar i jo vaig proposar seguir durant l'estiu amb tu, a mitges, fent-lo només de música. Allò va ser el Mumpcamp on the Rocks, que després, quan va tornar a començar la temporada del Mumpcamp, es va derivar en el Musicando, que és aquest programa que vam anar fent durant 10 anys, dedicat a les músiques del món. Músiques del món, jo volia explicar també una anècdota que explico sovint perquè és significativa, i és que el primer programa va anar força bé, en el segon programa van arribar a trucar de forma anònima a l'emissora per amenaçar-nos per posar el que ells anomenaven música de moros. Probablement a través de Mumpcamp i del Musicando, és la primera vegada en aquesta emissora que s'emitia doncs música àrab o música de països africans o música que està fora del circuit comercial, i efectivament aquest rellotge, aquest time de croque, doncs porta molts records perquè era el jingle de Musicando i era aquest viatge.
I així saludava ell quan començava el programa.
Hola a tothom, salam aleikum, benvinguts a Musicando.
No acabava aquí, perquè ara dirà una cosa que a mi m'encantava.
Un espai per viatjar a través dels colors de la música.
Estem escoltant un dels programes del 2009 de Musicando.
Un espai per viatjar a través dels colors de la música, efectivament. Crec que és una frase que resumeix moltes coses. La ràdio és un espai. És un espai potser que no és físic, sinó que és a través de les ones, però sí que genera un espai i que agermana la gent. I el viatjar, doncs la ràdio també doncs, genera tot aquest moviment espaial. I amb un programa dedicat a les músiques del món, doncs he de dir que el viatge era frenètic sovint i sense escales. Els colors, doncs la gamma cromàtica de la música i de la ràdio també és infinita. I això era el que era el musicandó.
De fet, tu has fet passar d'un programa relacionat amb persones de risc d'exclusió social amb el seu moment, i són programes interessantíssims, a la música com a vehicle per conèixer diferents cultures, diferents espais, bàsicament tot relacionat d'una manera o una altra.
Absolutament. Doncs les diferències culturals, jo crec que hi ha dos grans eixos que tots, en els quals tots estem atrapats, per dir-ho d'alguna manera. Emocionalment, el que més ens recorda sempre, el que la nostra memòria es basa en el menjar i la música. Són les dues coses, i quan anem a fora, doncs també nosaltres en som conscients, i la gent que ve aquí, a través del menjar i de la música, és la manera segurament més directa d'arribar a les emocions. La música genera moltes coses, i és el vehicle també per transmetre, doncs, moltes emocions.
Una societat, diríem que en alguns moments fracturada, com ha influït una ràdio local com la nostra, com Ràdio Palafrugell, per crear vincles entre la gent, a través de la música, a través de Munquen, a través de la música, de Musicandó, a través d'aquests espais?
Jo crec que és essencial. La ràdio té un paper fonamental, sobretot a nivell local. Abans sentia que estàveu fent una altra entrevista, i el paper de la ràdio a nivell local, doncs, és importantíssim. La música, doncs, trenca les fronteres, la música arriba a tothom. Un músic japonès i un músic noruec podran dialogar musicalment entre ells, no necessiten de l'idioma. I la ràdio en aquest nivell, i a nivell local o a nivell de Palafrugell, doncs ha fet i segueix fent una gran feina d'integració, de coneixement de l'altre, qui sigui l'altre. I la ràdio obliga també, doncs, a compartir, i obliga a una cosa que sovint oblidem, que és algo tan senzill com escoltar.
De fet, no va ser l'únic programa d'aquesta manera que van portar Ràdio Palafrugell, que vas portar tu directament, perquè va haver un altre espai amb diferents presentadors, un d'ells tu, en el seu moment, que era fet des de la biblioteca de Palafrugell, i que també haig de reconèixer va ser un dels programes més bons que hem fet amb aquesta emissora, com va ser el VIP Sons.
VIP Sons, els sons de la biblioteca. En el seu moment és un projecte que vàrem establir la Carme Fanoi, en aquell moment directora, i jo mateix. Si puc explicar, ve d'una anècdota també molt senzilla, és que Coca-Cola en aquell moment donava uns premis a les biblioteques dedicat a la integració o a la integració de la diversitat, de molts diners, no sé quan era, molts milers d'euros a nivell estatal, i ens hi vam presentar. I ens vam fer aquest projecte de fer un programa de ràdio amb els adolescents immigrants a la biblioteca, perquè eren segurament el col·lectiu més conflictiu en el funcionament de la biblioteca. I he aquí obro un parèntesi per dir que la biblioteca és probablement l'únic espai multicultural obert que hi ha a Palafrugell i a molts dels nostres pobles, és on es troba tothom. I es vam fer aquest projecte per participar en aquesta beca que donava Coca-Cola. No vam guanyar, no sé qui va... I aquest projecte va quedar en un calaix. Al cap d'un temps, resulta que l'Ajuntament tenia unes subvencions que s'acabava l'any dedicades a immigració, i si no s'ho gastaven no tenien aquells diners, i aquell projecte que estava en un calaix va venir perfecte per trobar el finançament.
Sort que algú va obrir el calaix, doncs.
Absolutament. I ens vam dedicar durant un temps, efectivament, a baixar a través de l'escala de la ràdio fins a la biblioteca, que està enfront, doncs tot el material, i fer aquell programa, que era fantàstic. Era caòtic, era duríssim de fer, perquè el col·lectiu era molt complicat i es necessitava molta improvisació, perquè per molt que planifiquessis mai sortia com volies, però alhora era un xute, si se'm permet, d'adrenalina i d'energia fantàstic.
Per tant, deixem a preguntar-te què t'ha portat aquests programes personalment a tu, i què t'ha portat Ràdio Palafrugell a tu com a persona.
Ràdio Palafrugell, doncs, per mi, amb els 20 anys que ara fa que estic aquí, ha sigut un element clau, i ha sigut també, m'ha permès conèixer moltíssima gent. El VIP Sons que feia a la biblioteca, doncs, a través dels convidats, vaig conèixer molts aspectes de Palafrugell que segurament no hagués conegut. M'ha permès tota la part humana també, i tenir el suport d'una ràdio, més en la meva feina, jo sóc artista, el disposar de totes aquestes col·laboracions dona molt de ressò i permet, doncs, a nivell de tecnologia o de coses que jo no sabria fer, aquí sempre he tingut la porta oberta, i crec que és una de les coses que, tot i que suposadament vaig deixar el Musicandó ara fa uns quants anys, i com deies tu, Rafael, doncs la ràdio és un virus que no marxa mai, I ara mateix, doncs, tornar a estar davant del micro, tot això reneix, i de fet reneix perquè no ha marxat, segueix sent part meva i crec que ho serà sempre.
De fet, continues col·laborant en Ràdio Palafrugell, això sí, d'una manera desaprofitada, perquè és desaprofitat no comptant tu moltes més hores i moltes més, amb molts més programes, però d'una petita manera continues vinculat a Ràdio Palafrugell, amb un dels espais que portem, okay? L'Ola la música de música en francès. És una petita cosa, per això dic que desaprofitat absolutament.
Tu saps que mai tinc un no i encara doncs queden moltes, queden moltes coses a fer.
Convida'm a sopar.
I segurament trobarem la manera d'encabir un programa o de fer alguna col·laboració.
Mm-hmm. Estem ja fora del temps, Ciril. Vivències, coses que et queden a la retina, que queden a la ment d'aquests anys de ràdio. Anècdotes, si vols.
Anècdotes moltes, vivències també. Una anècdota molt senzilla, jo quan pujo aquestes escales de la ràdio i aquesta porta que des de fa 15 anys grinyola, doncs ja em fa canviar el xip a nivell mental.
Perdona, grinyola és l'alarma que tenim, eh?
Bueno, doncs l'alarma tan efectiva que teniu en aquesta porta és part del meu paisatge sonor, absolutament, i estar aquí, doncs, realment... em sento molt còmode i espero sentir-m'hi molt de temps i que si hi ha 30 anys de ràdio, doncs que hi hagi 30 anys més o molts més. I sí que animaria que la ràdio, Ràdio Palafrugell, doncs, és una eina fantàstica i que se li donés la importància que mereix i que tingués la difusió també i que estigués realment... A mi m'agradaria una ràdio realment que estigués al carrer i que fos participativa i que la gent... ho sentís seu. Jo aquí a vegades he estat fent el programa i he trucat a algú per dir que havia perdut el gos i el locutor deia que s'havia perdut un gos o coses tan senzilles o de que aquí es deixaven unes claus que havien trobat perquè i la venien a buscar aquí. La ràdio, crec que més a nivell local, ha de ser realment la ràdio de tots i feta des del cor.
Doncs així hem parlat en el Dia Mundial de la Ràdio amb Ciril Torres, un artista.
Gràcies a vosaltres i fins ben aviat.
Ciril Torres, un amic. Gràcies.